És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 230, el 17è de la 8a temporada. Avui ens acompanya l'Àlex Soler, expert en temes de ciberseguretat de l'empresa Accent, de qui parlarem sobre vulnerabilitats a iOS i Android. Està baixant la qualitat dels productes d'Apple? Aquesta és una polèmica que ha recollit Enrique Danz a partir d'un post en un blog americà que es parla sobre la poma està podrida i en parlarem en el tertulia. També parlarem de com es pot veure els vídeos de streaming de Netflix des de Catalunya a través de SmartDNS i com les majors americanes estan començant a pressionar a Netflix perquè aquest accés des de fora dels Estats Units sigui possible. Aquest programa us ve oferit gràcies a Capside.cat, l'empresa especialista en administració de sistemes crítics focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Si ets una emissora i vols emetre aquest programa setmanal de forma gratuïta, contacta'ns a cultura@mossegalapoma.cat. Comencem.
Ara comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. A la xarxa en format podcast i també a la ràdio. Mossega la Poma, una hora amb entrevistes i tertúlia fresca d'actualitat tecnològica cada setmana.
Des dels estudis centrals de Mossega la Poma amb una taula en forma de...
Estudi de televisió.
Sí, senyor, estudi de televisió.
Benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa de tecnologia i moltes coses més. Control tècnic, Rubén Gervilla.
Hola, bon dia.
En el control de vídeo...
tenim el control de vídeo, Marc.
Sergi Perucho, el nou becari de Mossega la Poma.
Direcció i postproducció, Marc Alier.
Sí, senyor.
A l'altra banda de l'Skype, el senyor Carles Caño.
Hola a tothom.
Producció, codirecció, direcció i que us parla des de la llunyania avui en Tomàs Manzanares amb un atac de ciàtica i un pinçament lumbar.
Però, escolta, estàs empastillat o no?
Estic... millor no ho descriu. Saludem a totes les emissores de ràdio que emeten Mossega la Poma, a les seves respectives graelles i als amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. Com sempre, és un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Tomàs...
ja sé que estàs, que lo petes de content.
Avui ho peto de content perquè portem tot el matí i muntant l'estudi han passat totes les coses possibles, començant perquè tu estàs fotut, però bueno, estem aconseguint gravar el programa només amb 40 minuts de retras de l'hora normal, o sigui que déu-n'hi-do. I a part d'aquesta content que estem, estic molt content perquè va sortir una notícia abans de Nadal que volia haver comentat el programa, però ho vam poder perquè ho tenim tot molt ple. I és el fet de que Instagram ha sobrepassat a Twitter en nombre d'usuaris actius. Sembla ser com si els propietaris de Twitter els importi un pepino que, diguéssim, les xarxes sigui útil. El que volen és que incrementi el nombre d'usuaris brut, i el que passa és que estan entrant contínuament usuaris, doncs, tipus bots, comptes d'espam i xorrades, i cada vegada sembla ser com si la qualitat de la interacció que hi ha a Twitter sigui més baixa, i en canvi Instagram... hi ha més usuaris actius, usuaris de veritat, que estan tenint interaccions reals que el mateix Twitter, el que confirma que la compra de Facebook per part de Twitter, d'Instagram per part de Facebook, va ser una triomfada i tothom va dir que havien pagat massa, no?
I a més hi ha un altre problema amb Twitter que a mi em desagrada moltíssim i que ha anat per ell a la seva baixada de qualitat per la participació d'usuaris, que és des de que han afegit la publicitat tan molesta que...
sí.
Que veiem.
Sí, perquè de vegades et veus alguna cosa i dius, qui m'ha enviat això? I no, sí, sí, és una compte d'espam directament o ja directament o són anuncis i no es diferencien prou dels tuits de veritat.
Molt bé, senyors, doncs anem a començar, si us sembla, la tertúlia i abans...
la tertúlia o l'entrevista?
Perdona, l'entrevista, gràcies per corregir-me. I abans aneu a conèixer com contactar amb nosaltres.
Connecta amb Mossega la Poma a Twitter, @mossegalapoma, per correu electrònic a cultura@mossegalapoma.cat, a la comunitat oberta de Google+, cerca per comunitat Mossegui, o bé directament des del blog. Recorda que cada episodi de Mossega la Poma conté una entrada al blog amb les notes detallades del programa. Si perds un enllaç o una referència, no pateixis, la trobaràs a l'entrada corresponent al blog de mossegalapoma.cat. Mossega la Poma, tot junt i amb dues esses.
Like haurem de fer alguna cosa, eh? O sigui, haurem de crear com unes videocunyes per acompanyar les cunyes de ràdio, perquè si no, amb el vídeo se'ns veurà fent cara de circumstàncies mentre sonen les cunyes, no? I haurem de ballar o alguna cosa. Sí, sí, més el tècnic de vídeo no sent les cunyes. Molt bé,
em deixeu presentar l'Àlex Soler?
Sí, primer li donem la benvinguda. Benvingut, Àlex, que estàs aquí de convidat de pedra, que no has dit res fins ara.
Moltes gràcies.
Benvingut.
L'Àlex és enginyer superior d'informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya. Ha estat implicat en projectes d'anàlisi forense, cosa que el Marc coneix molt bé, i també en auditories en temes de seguretat informàtica. Actualment és responsable de l'equip Red Team a Accent Cybersecurity. Què és un equip Red Team, Àlex?
Doncs així, amb poques paraules, podríem dir que seria un equip d'experts amb diferents sectors, amb diferents temàtiques, les quals el que tindríem que fer seria revisar la seguretat i la robustesa dels sistemes sota revisió, valga la redundància.
Molt bé. L'Àlex també és professor del mòdul de dispositius mòbils al màster de ciberseguretat a la Universitat Politècnica, i l'hem convidat aquí a Mossega la Poma per parlar sobretot de vulnerabilitats a iOS i Android, que n'hi ha moltes i diverses. Si et sembla, Àlex, anem per la primera part. A la primera part ens hem volgut centrar i per repassar els mecanismes que fan més vulnerables els iPhones i els iPads, els dispositius amb iOS, i també perquè ens donis uns certs consells de com poder actuar amb lògica per augmentar la prevenció. Vale? D'on venen els problemes principals en l'entorn iOS?
Doncs principalment podríem comentar que en l'entorn iOS una mica la política que ha agafat Apple per lo que és mantenir la seguretat dels seus dispositius és controlar tot el que s'instal·la en els dispositius, no? És a dir, tot software que volem tenir en els nostres dispositius iPhones o iPads ha de passar exclusivament pel seu App Store, que tota aplicació que tot desenvolupador vulgui pujar en el seu App Store haurà de ser prèviament revisada per ells, no? És a dir, ja no només a nivell funcional, sinó inclús a nivell de seguretat i usabilitat per l'usuari.
Això, Àlex, vol dir que el fet de que descarreguem les aplicacions de l'App Store que passen aquest filtre, que sovint ens queixem per altres temes, per temes, diguéssim, de manca de flexibilitat o de llibertat. Això, a priori, pel temes de vulnerabilitat i seguretat, ja ens dona un punt de confiança, no? El fet que estigui a l'Apple Store, no?
Cal destacar dues coses aquí, i una és el 100% confiança no existeix mai, perquè s'han demostrat casos, per exemple Charlie Miller, que és un investigador molt famós, sobretot en temes de dispositius mòbils, Android i iOS, va demostrar que seria possible pujar una aplicació maliciosa en l'App Store i que passin inclús els controls d'Apple. És a dir, en el 2012 ho va arribar a aconseguir.
Perquè, en realitat, quan tu envies una aplicació a Apple, no li estàs enviant el codi font. El que estàs enviant és el programa compilat i ells es dediquen a determinar quines APIs del sistema operatiu estàs accedint.
Exacte, és a dir, ells fan una anàlisi del binari i el que fan és obtenir, a través de l'Objective-C que és possible, obtenir les crides a les APIs que estiguin fent, i en base a unes heurístiques que tenen en aquest anàlisi estàtic, ells identifiquen si
l'ús que això fent és sospitós.
Ah, exacte.
Tot i així, les aplicacions d'iOS i els iPhones i els iPads no estan exempts de problemes. ¿Vale?
Però a veure,
estan aquests problemes?
Una cosa, quan estem parlant d'Android, per exemple, el que ens trobem és que a les APIs a qui accedeix això es deixa en mà de l'usuari, no? Ens diu, aquesta aplicació vol accedir a no sé quina part de les APIs, això vol accedir al giroscopi, això vol accedir al disco, això vol accedir al teu telèfon. I això no dona més seguretat?
En el cas d'iOS això ho han aconseguit millor, jo crec, des d'una opinió personal, és perquè en el moment que, per exemple, una aplicació vol accedir als teus contactes, t'avisa en el moment que vol accedir, et surt un pop-up de l'aplicació i et diu si tu, com a usuari, li estàs permetent aquest accés o no. En el cas d'Android, tot això queda el que és en el procés d'instal·lació, és a dir, quan instal·les una aplicació, en el manifest El que fan els desenvolupadors és identificar quins permisos necessitarà, si necessitarà accedir a l'agenda, si necessitarà accedir a la càmera, etc. Llavors, tu en el procés d'instal·lar una aplicació en Android has de ser conscient de quins permisos està necessitant aquesta aplicació que estàs instal·lant.
Hi ha una cosa que hi ha en el nou iOS 8 i és que si una aplicació vol accedir, per exemple, a la teva localització, fins i tot quan no està funcionant, per exemple, l'aplicació del temps, que diu la meteorologia, vol saber tindre accés a la teva localització quan no la tens funcionant, perquè que sé, si al cap d'un dia estàs en una altra banda i vols consultar el temps, ja sàpiga on ets i ho tingui precarregat. I això t'informa, li has de donar permís. Això a Android no hi ha cap manera de poder-ho permetre, aquest tipus de control?
Doncs, si hi ha algun control o no, així d'entrada ho desconeixo. El que sé és que a efectes normals no és així. És a dir, l'aplicació, si d'entrada amb la instal·lació li has donat permisos d'accedir a la localització, per exemple, accedirà.
Continua, Tomàs.
No, deia que tornant una mica en l'entorn d'iOS, hi ha dos grans portes d'entrada de problemes. Una és els jailbreak, o sigui, els telèfons que tenen el jailbreak fet, que per cert ara ens comentarà l'Àlex que ja es poden fer qualsevol tipus de telèfons i de forma molt senzilla, i l'altra, en parlarem ara de seguida, les aplicacions d'empreses específiques per iOS. Anem a parlar de jailbreak, Àlex. Què jailbreak dona llibertat, ens permet saltar coses que Apple no ens deixa fer i moltes d'elles realment són interessants. Primer de tot, es pot fer jailbreak de tot dispositiu, a l'iPhone 6, a l'iPhone 5, amb iOS 8, tot això ja està obert, ja està funcionant?
En principi, fins a iOS 8, tinc confirmat fins a la 8.2, està confirmat que és possible fer un jailbreak. I sigui independentment del dispositiu, si és un iPhone 4, si és un iPhone 6, un iPad, etc. I en el cas dels iPhone 4, cal comentar que es pot sempre fer un jailbreak independentment de la versió d'iOS utilitzada.
Quin problema sobre vulnerabilitats ens pot comportar el tema del jailbreak? Algunes són conegudes i fins i tot s'han publicat,
Doncs en el cas del jailbreak, una mica per ficar en context als oients, seria al final el que ens ofereix Apple per donar-nos seguretat és una gàbia on ells només permeten executar el que ells han validat prèviament, no? Llavors, què passa? Que si nosaltres volem una certa llibertat, que és el procés aquest de jailbreak, no? De que ens permetin executar qualsevol tipus d'aplicació al dispositiu, no? El que passa és que això implica també uns riscos, que és, a part de que permetrem executar qualsevol aplicació sense que hagi estat prèviament validada per Apple, que això vulguis o no és un risc, sobretot per temes de malware, és possible.
Però és un avantatge en termes de llibertat?
Sí, és un avantatge, però també estàs permetent que les aplicacions, per exemple, és un cas que potser hi ha molta gent que no contempla, i és que s'automodifiquin el codi. És a dir, una aplicació podria arribar de forma dinàmica a descarregar-se un codi i a canviar el seu comportament, el que seria en runtime, no? Cosa que això, per exemple, sense el jailbreak, iOS... No,
bueno, això són tècniques de virus, bàsicament.
Ah, exacte.
Llavors no oblidem que el jailbreak ens que va ser, hi ha dues coses, una és el jailbreak i l'altra és l'unlock. El carrier unlock és el que permeti doncs, que si tu tens un telèfon que està bloquejat per un operador pugui anar amb un altre. Allò són dues coses diferents. Em sembla que el jailbreak fins i tot està reconegut legalment, tinc entès, als Estats Units, que van dir no, ha de ser possible fer-ho perquè tu has comprat el ferro i el ferro es té i tu pots fer el que vulguis amb el ferro.
Exacte, en principi no s'ha arribat a considerar il·legal. És a dir,
no s'ha pogut declarar il·legal i per tant és algú que si algú vol fer-ho no l'empaitaran a ningú, i suposo que les empreses que ho fan no estan incorrent en delicte.
Aquí el problema és temes de lo que és la garantia, no? Dels dispositius, que el que és Apple en el moment
la garantia se'n va a la bassa.
Àlex, tu recomanaries fer el jailbreak o no?
Només ho recomanaria si, primer, és estrictament necessari per les funcionalitats que tu vulguis executar en el dispositiu, i dos, si ets conscient de lo que realment estàs fent, no? Bàsicament, sobretot, en el moment de que tu t'independitzes d'Apple, totes les fonts des d'on estàs instal·lant software, per definició, serien no confiables, no?
Anem a parlar de l'altre forat negre de vulnerabilitat pel que fa a iOS. És una cosa que molta gent desconeix perquè no ho fa servir en aquest sentit, però són les aplicacions d'empresa. Aplicacions d'empresa a iOS són possibles d'instal·lar, van per un mecanisme diferent de l'App Store i utilitzen el codi UDID dels aparells. És un codi unívoc, que identifica de manera unívoca cada un dels aparells. I això permet la instal·lació d'aplicacions via certificat. Pots donar-nos una mica més de llum sobre això de les aplicacions d'empresa, el codi UDID i com funciona?
Doncs mira, això aplicaria tant a empreses, com ben bé has comentat, Tomàs, i com a desenvolupadors. Els desenvolupadors també tenen dret d'instal·lar aplicacions als seus dispositius per temes de beta testing, únicament coneixent l'identificador UDID que has comentat, no? Que bàsicament aquest identificador, com un usuari pot arribar a saber quin identificador té, no? Doncs la forma més simple que utilitza la gent és connectes el dispositiu a l'iTunes i bàsicament en l'iTunes hi ha un camp on surt un serial number. Si cliques a sobre amb el mouse veuràs que es canvia l'identificador i apareix l'identificador UDID que has comentat, no?
Perdona, aquest codi UDID és el que les empreses, quan accedeixen al seu telèfon, o bé el tenen ja anotat per poder instal·lar aplicacions d'empresa, o bé te'l demanen per poder-te tu instal·lar una aplicació d'empresa. I és el mateix en el cas de que siguis desenvolupador i jo què sé, o vulguis fer de beta tester amb determinats empreses que fan desenvolupament, i et demanarien també aquest codi per poder instal·lar una aplicació que ve per un mecanisme diferent a l'App Store, és així, no?
Exacte, és a dir, un mecanisme tan simple com penjar l'aplicació en un servidor web, accedir al dispositiu, i llavors, com que en principi el que farà el dispositiu és instal·lar el que es diu un profile, no? Un provisioning profile, que és bàsicament és com un certificat que s'instal·laria el dispositiu i que permetria executar codi que no ha passat per l'App Store, no?
Hi ha casos ja de virus o de malwares o de problemes de vulnerabilitat associats a aquest mecanisme d'accés a iOS, no?
Exacte, és a dir, al final el que estan aconseguint és saltar-se el mecanisme de validació que fa App Store i que hem comentat anteriorment i bueno, no? Tenen via lliure.
Però, Llosa, jo ara imagino que la meva mare em diu això és una vulnerabilitat per mi? És a dir, si jo sóc un usuari d'empresa i faig servir certificats d'empresa i tal, doncs és possible que m'entri, però un usuari qualsevol que no sap el que està fent, com el pot afectar això?
Doncs mira, un exemple seria, jo per exemple tinc un certificat de developer, jo faig el que és una aplicació maliciosa, la penjo en un servidor i amb el que seria una tècnica d'enginyeria social jo et faig creure a tu que aquesta aplicació és una aplicació, doncs, que...
O sigui, t'envio un mail, t'envio un tuit, alguna cosa, tu entres en aquell link, fiques el teu identificador...
L'identificador el podries arribar a obtenir, per exemple, a nivell de web. Hi ha una pàgina web que es diu whatsmyudit.com que tu entres amb el teu dispositiu iPhone i ell et demana una autorització i si l'acceptes, la pròpia web t'ensenya el que és el teu UDID.
O sigui, si a través de JavaScript, la web et pregunta en el telèfon, tu vols compartir el teu UDID amb aquesta web i si tu dius que sí, has llepat.
Exacte. És a dir, això és el que...
I automàticament t'instal·len el que toca, no?
Això seria el procés per obtenir l'UDID de forma remota, no?
Però si han obtingut l'UDID i ja estàs a la web aquesta, ja te poden enrabar, no?
Amb una altra web diferent.
I no pot ser en aquella mateixa?
O una altra ruta seria diferent, perquè amb la primera és s'utilitza el que és un configuration profile, que és el que li dones al mòbil, i llavors amb això permets enviar l'UDID. I un cop el tens, tu generes un provisioning profile i el penges en algun altre lloc amb el que és l'aplicació, no? El que és l'IPA.
En aquest cas has d'acceptar perquè tu has d'acceptar.
Sí.
Això, és a dir, si jo entro a la web a la web de l'esport, no és allò que poden... O sigui, ells a la web d'esport em pot caçar, doncs, la IP o la MAC, però no em poden agafar l'UID per el tema... No és allò del tema dels anuncis que estan creuant informació de punta pala.
Aquí, avui en dia s'està controlant més per part d'Apple. És a dir, Apple a les seves aplicacions no està permetent el que és l'enviament de l'UDID, però antigament es permetia. Hi havia moltes aplicacions legítimes que estaven enviant aquest identificador.
L'UDID, i llavors ho fer servir per crear perfils personals per servir-te anuncis, bàsicament.
Exacte, ells ho feien servir.
I en aquest tio, amb aquest UID, està entrant des d'aquesta IP, des d'aquesta xarxa, aquesta cosa, i et van seguint.
Però qui no et diu que aquest UID podia fer servir per algú maliciós, no?
Des d'iOS 8 l'aplicació no té accés a això.
En principi, avui en dia Apple ho està controlant i està denegant aplicacions pel fet de que estan enviant aquest identificador i ells estan demanant utilitzar alternatives.
Nois, si us sembla, anem a escoltar una petita falca i ara anem a entrar ja en el món d'Android. Ja hem repassat una mica tot l'escenari de vulnerabilitats a iOS. Anem a entrar a Android de seguida després d'aquesta falca.
Mossega la Poma es distribueix gratuïtament per a aquelles emissores locals que vulguin incloure el programa a la seva graella. Si ets una emissora o vols que Mossega la Poma s'escolti per l'emissora de la teva vila o ciutat, escriu a cultura@mossegalapoma.cat.
Recordem als oients de Mossega la Poma que podeu enviar-nos donatius perquè necessitem comprar-nos un descapotable de color rosa mentre escoltem aquesta cançó.
Molt bé, conya... amb l'Àlex Soler a l'estudi, ara parlant de vulnerabilitats més centrades en el món d'Android. Sabem clarament que una de les portes d'entrada són les botigues d'aplicacions no oficials, però, Àlex, sota el teu criteri, on tenim el problema principal en el món d'Android?
Aquí? En el món d'Android, jo crec que els problemes estan a tot, no? És a dir, el fet de que és una mica més obert que iOS i que no hi ha el que és una empresa com a tal darrere del que és el sistema operatiu.
Google?
Sí, però no, al final no deixa de ser un projecte open source.
No, a veure, o sigui, hi ha una versió d'Android que diguéssim que és, que és el projecte open source, que tu pots agafar i tu et pots crear una ROM i instal·lar-lo, però el que dona Google o el que et donarà Samsung o el que et donarà HTC no és open source. O sigui, els kernels,
estan modificats.
Els kernels estan modificats i, o sigui, les versions comercials d'Android, o sigui, és un projecte open source que permet que els fabricants agafin i construeixin un mòbil a sobre d'això. O sigui, hi ha unes parts que són open source, però unes parts que no són del tot open source.
Bueno, però sigui com sigui, Android està, perdoneu, és que sentia aquí unes coses rares. Dic que sigui com sigui, Android està obert a... O sigui, no passa aquest filtratge que havíem parlat abans de l'App Store. Hi ha una botiga oficial on també hi ha molt programari. Molt d'aquest també és open source i també té una vigilància, diguéssim, de la pròpia comunitat, però altres coses no. On està la porta d'entrada més gran de problemes en el món Android?
Jo el que opino és que en el món Android el problema és principalment l'usuari. És a dir, que moltes vegades, sobretot com he comentat abans, no? Que Android, tu quan instal·les una aplicació et demana uns permisos i si tu acceptes, doncs aquella aplicació tindrà aquests permisos, no? Si l'usuari allò no ho llegeix, com sol passar gran part de les vegades, i simplement accepta i instal·la, clar, és a dir, l'aplicació pot fer el que legítimament li ha dit a l'usuari que farà, però... Per exemple, s'han donat casos d'una llanterna que demanava accedir als contactes. Doncs en aquest cas està clar que aquesta aplicació podria fer més coses que simplement ser una llanterna, no?
Jo volia preguntar una cosa. Estava aquí escoltant, molt interessant. Tant amb Android com en iOS, el tema de, independentment de les apps que puguis baixar a les botigues oficials, amb un navegador pots... tenir problemes de seguretat?
Sí. És a dir, podries arribar a tenir problemes de seguretat i, per exemple, en el cas d'Android s'han arribat a explotar vulnerabilitats en el propi sistema simplement accedint a un site, no?
Vaja.
Però també depèn del... O sigui, una de les coses que hi ha, primer de tot, que Android sigui open source, gran part, això en principi és bo, premis, perquè, o sigui, allò de seguretat per ofuscació, és a dir, ningú sap el que he fet i llavors, per tant, és segur. Ja sabem que no, que el com més segur és com més persones ho poden mirar i més revisions poden haver allà darrere. Evidentment, com hi hagi un exploit, el sap tothom, però el problema és tant que ara, com és el que tu dius, cedeix tota la gestió de la seguretat del sistema al portal usuari. Mentre que Apple és molt més paternalista i et diu no, no, no. Això ho tanco jo i t'ho vaig tornant a preguntar, mentre que Android instal·les i us dones permís i al final acabes donant dient sí que tot per defecte, perquè tens com saturació de pop-ups.
També simplement una aclaració és que en el cas d'iOS també podria arribar a tenir aquest risc, no? De que a la versió d'iOS 4, per exemple, el jailbreak es feia simplement accedint a un site, no? Que era el Jailbreak Me. Doncs en aquest cas el que feia el site era explotar una vulnerabilitat pròpia del
de Safari, sí.
Exacte. Per això que en els dos mons podria arribar a passar.
Sí, amb el món d'Android el que entenc que estàs dient és que l'usuari ha d'anar amb més precaució, estem davant d'un escenari, òbviament, amb molta més llibertat i, per tant, l'usuari hauria de tenir molt clar quan accepta permisos o quan es descarrega aplicacions de determinades botigues no oficials. En el vostre dia a dia de la feina heu arribat, o del teu passat, que no, potser no tant de la feina actual, heu arribat a tenir davant telèfons que heu necessitat remenar, tocar, mirar per temes d'anàlisi forense? Parlo d'iOS i parlo d'Android,
Per temes d'anàlisi forense, no. Bàsicament, no. Sí que els hem tingut a mà per, sobretot temes de revisions, no? És a dir, ens han vingut clients que han estat preocupats de la seguretat dels seus dispositius, sobretot dels corporatius, i que el que buscaven era fer una revisió prèvia de totes les aplicacions que s'estaven instal·lant en aquests dispositius, no? Sobretot per temes més preocupants de privacitat, no? De les aplicacions, com estaven emmagatzemant la informació de l'usuari, si la feien de forma segura o no, quin tipus d'informació estaven enviant, si enviaven, per exemple, l'agenda de contactes a el que seria internet, si quins permisos demanava l'aplicació, si per exemple en aquest cas també miràvem si enviava a l'audit en el cas d'aplicacions d'iOS, etc. És a dir, sobretot era el que és fer revisions de les aplicacions per primer mirar la seva robustesa i la seva seguretat i dos per veure com manegaven la privacitat de tota la informació que sobretot els dispositius mòbils avui en dia tenen, no?
I l'última cosa que també et volia preguntar, Àlex, tant per telèfons amb iOS com en telèfons Android, quin perill existeix real del que es diu tècnicament la tècnica de man in the middle? És a dir, que jo estic amb el meu telèfon, entro en un lloc, un bar o un, no sé, on sigui, i veig una wifi gratis, em connecto pensant que realment m'estic connectant a una wifi, però m'estic connectant a un sistema que posa les orelles i que capta el que estic jo enviant pel meu enviant i rebent pel meu telèfon.
No, que s'apunten tots els paquets que estan passant.
Ah, exacte.
Se'ls apunten tots.
Punt, aquests paquets són desencriptables, aquests paquets poden, o sigui, d'aquests paquets que passen, tu pots extreure informació útil si ets una mala persona, no? Això funciona? Com està muntat? Hi ha prou mesures d'encriptació i de seguretat en els mateixos mòbils?
Bàsicament, si el mòbil envia la informació per utilitzant el que són protocols, per exemple, SSL, no? És a dir, HTTPS, etc. La cosa es complica una mica més. Segueix sent possible, però es complica una mica més pel fet de que al final necessitaràs el que és falsificar els certificats que estiguin empleats als servidors legítims, no? I dic que complica, no que no sigui possible, vale?
I a més no oblidem que els mòbils, com que tenen activats els sistemes de notificacions i sistemes de pool, automàticament, jo que sé, el teu correu electrònic et connectaràs i com no tinguis criptografia amb el teu servidor de correu electrònic, doncs allò van obert, i si estàs connectant a Twitter hi ha molts llocs que la informació anirà en obert.
Un dels problemes que més hem vist, sobretot analitzant aplicacions, és que gran part del tràfic que estan enviant l'estan enviant per HTTP, és a dir, sense cap tipus de xifratge.
O sigui, les apps no xifren.
No.
Àlex, abans per acabar ja, que estem en l'últim...
Una cosa, Tomàs,
digues.
També comentar que la manera de protegir-te contra aquest tipus de coses, primer, a part de no entrar a wifis gratuïtes que no coneixes, allò, vas a l'aeroport i wifi gratis a Aeropuerto Barcelona, vinga, visca, alegria!
No, sí, la meitat no són gratis, però bueno.
La meitat no són gratis, però les que són gratis, doncs potser és això, és que potser allà un senyor amb un modem 3G i un portàtil compartint la wifi i està al·logant tot el tràfic que hi ha per allà, però la manera de defensar-te, si necessitessis fer això o si necessitessis anar amb una wifi d'un aeroport, que sé, d'un hotel on potser hi ha algú que està obrint està treballant en forma promíscua i escoltant totes les zones que van per allà, perquè bueno, wifi, diguéssim, estàs en obert. La manera és precisament allò que dèiem per fer amb Netflix, o sigui, agafes un servei de tunneling i ja està. I si agafes un servei d'enrutament que et doni una connexió segura cap a un altre endpoint.
Una VPN, no?
Un VPN, exacte, sí. Pues, una VPN.
Pues, sí, bueno, que va xifrat, però mira, una cosa que va dir el David Cameron, diu que si torna a ser reelegit, que vol fer que el protocol d'encriptació TLS el vol fer que no pugui fer servir, perquè diu que la policia ha de ser capaç de desencriptar qualsevol cosa que circuli per la xarxa. O sigui,
sí,
que al final...
som molt demòcrates. Som molt demòcrates.
La policia pot ser capaç amb una ordre judicial. Aquest és el gran problema.
No, però ja estan bé, dient que el de les ordres judicials, que bueno, que sí, però que...
Bueno, que no, nois, Àlex, alguna cosa per acabar? Algun exemple o alguna història que t'hagi passat i que diguis, mira, això vull explicar-vos perquè aneu en compte.
Anècdota!
Alguna anècdota? Una mica més concret, Tomàs?
Mm-hmm.
Sobre què vols dir?
Que expliquis una batalla, home.
Si una batalleta de vulnerabilitats o alguna cosa que diguis, mira, això, o en general, si no, seguim i anem cap a la vessant de la tertúlia, que tenim moltes coses en cartera.
Bueno, l'única anècdota va ser... Bueno, vaig tenir l'oportunitat de fer una xerrada, el que és unes conferències del CCNCR, no? I, uh-huh. I allà vaig preparar un escenari que la veritat era bastant interessant i si esteu interessats jo us passaré el material, que bueno, consistia en encadenar diverses vulnerabilitats d'iOS per al final mitjançant un accés a una web, vale? Que inclús era falsificada, obtenir totes les credencials del dispositiu, no? I enviar-me-les a un servidor tercer i llavors bàsicament jo tenia totes les credencials, per exemple, de totes les wifis que s'havia connectat al dispositiu, el que són tokens de Google, etc. No?
Un bon ensurt, sí.
I la veritat va ser un escenari que bueno, no? El que em va impressionar va ser la reacció de la gent que el fet de únicament accedir a un site i al final l'escenari estava muntat, com bé has comentat, amb una wifi oberta, no? És a dir, jo publicava una wifi oberta, es connectaven a la meva wifi, li feia un man in the middle, li suplantava una pàgina web, que era en aquest cas, jo vaig fer l'exemple en Facebook, i a part de poder-li robar credencials a Facebook, que podria haver-ho fet, jo li llançava un exploit, que era justament de la versió d'iOS 4, explotava la vulnerabilitat de Safari i li obtenia les credencials, no? Del dispositiu.
I la gent sortia amb els pèls de punta, no?
Exacte, la gent una mica espantada va sortir, perquè pel simple fet de primer connectar-se a una wifi oberta, que la gent avui en dia ho segueix fent, i simplement accedir el que és a facebook.com, perquè al final el que li feia jo era suplantar el DNS, no?
I no oblidem que ara com ara hi ha molts més smartphones, per exemple, que ordinadors o que tauletes, i que per als creadors de virus, allò que dèiem abans, no, és que no és, i és més segur el Mac que el Windows, perquè hi ha més usuaris de Windows, és més llaminer crear virus per Windows, però és que ara el que és llaminer de veritat és crear Windows per Android i per iOS, perquè són, realment hi ha usuaris i on ho fotem tot allà.
Bàsicament...
I que naveguem molt per internet amb aquests dispositius.
Sí, sí.
Cada cop més.
Com a última anècdota, simplement és una pregunta que em fa molta gent quan primer s'entera del meu tipus de feina, després una mica del que m'agrada, que són el tema de dispositius mòbils, i és que sempre em diu, fa falta que instal·li un antivirus en el meu mòbil? Sempre és la mateixa pregunta. I simplement doncs, fes saber a la gent que, bueno, no? Que al final un dispositiu mòbil avui en dia no deixa de ser un ordinador, i llavors que inclús les mesures que has de prendre han de ser igual o inclús superiors, no? D'un ordinador personal.
Sí, perquè almenys l'ordinador personal en molts escenaris no es mou de casa i el mòbil el portes per tot arreu. Àlex Soler, de l'empresa Accent, moltes gràcies, sé que et quedaràs amb nosaltres la resta de la tertúlia, després d'haver estat patint el temps d'espera, perquè avui el programa ha començat amb una mica més de retard.
Sí, encara ens enganxaran els de Ràdio Andorra abans d'acabar el programa.
Anem a escoltar, perquè ve el cas, a l'amic Josep Bordes, que l'hem tingut a l'estudi tocant-nos en directe, de Pepet i Marieta, amb una de les seves cançons.
Dos estudis en darrere va estar, per això.
Els estudis en darrere, si ara el veuríeu en vídeo. Anem a escoltar d'ell la cançó Far del teu WhatsApp.
Ja no estic fart del teu WhatsApp. Te passes tot per el teu agent. Te passes tot el dia correcte, però si em queda per fer un cafè, lo mínim que podries fer és fer-me un poc inelegant. Però si em queda per fer un cafè, lo mínim que podries fer és fer-me un poc inelegant. Ja n'estic fart del teu Facebook, ja no tens vida més enllà del mur, un xafard de mascarat que col·lecciona amistat. Ja n'estic fart del teu Facebook, tu tot el dia enganxat al xat, i si al carrer trobes algú llavors sí que no dius ni mosseta, menja la llengua al gat. I si al carrer trobes algú llavors sí que no dius ni mosseta, menja la llengua al gat. Si passes tot el
Tertúlia Mossegui, l'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Passion! Això està molt fort, eh? Bueno, doncs comencem la tertúlia. Tomàs?
Sí, tertúlia Mossegui avui d'actualitat tecnològica amb un panell de convidats excepcional, amb en Marc Alier, Carles Canyo, el mateix Rubén, jo també avui vaig bé. Rubén Gervilla és la medicació, recordeu-vos. L'Àlex Soler, que ens acompanya, i qui us parla, en Tomàs Manzanares, amb molts temes damunt de la taula, perquè portem acumulat tot el Nadal, aquest és el primer programa després de festes.
Hem començat tard aquest any, eh?
Sí, hem començat una mica tard. Mira, hi ha un article, com dèiem a la intro, que va publicar fa uns dies l'Enrique Dans. Aquest article ve també derivat d'un altre article publicat.
Sí, l'article sí. Original el va escriure un senyor, no me recordo el nom, perquè
Marco Arment.
El Marco Arment, que és un dels primers desenvolupadors que va estar, em sembla que és el creador d'Instapaper, que era
un ex-treballador d'Apple, pot ser?
Era un ex-treballador d'Apple, havia estat un dels primers programadors, no sé si d'aquella del MySpace o un d'aquests, i va fundar Instapaper, i és un desenvolupador molt vinculat a la comunitat de desenvolupadors de macOS, i va escriure aquest article, i l'endemà mateix ja es va queixar, ja va dir, va escriure un altre article sobre el fotut que és ser famós a internet i que tothom t'estigui citant, perquè evidentment va escriure un article dient, escolta, Apple no és lo que era, o els dispositius Apple no són lo que era, i llavors evidentment es va crear una enorme tempesta de tòner on els fans i els odiadors d'Apple, doncs tothom opinant sobre el tema, i l'Enrique Dans d'alguna manera ho ha transferit a la comunitat en castellà.
Perdona, deixa'm que pels oients que no hagin llegit l'article, només vaig llegir molt ràpidament en original, una frase de lo que va dir l'Enrique, també que estava recollida en l'altre article, que diu: lo que en su momento fue un hardware y un software cuyos estándares de funcionamiento eran sensiblemente mejores que los de la competencia y que partían de una determinada cultura a la hora de hacer las cosas, parece haberse convertido, bajo la batuta de directivos mucho más centrados en el marketing que en esa consideración de excelencia, en una marca mucho más normal, a la que podría incluso llegarle a resultar complicado sostener unos márgenes comerciales sensiblemente más elevados que los de sus competidores. Que esa es la frase que resume una mica l'article, i el que m'agradaria és que em donéssiu la vostra sensació. Jo tinc el meu criteri, però m'agradaria escoltar una mica sobre... Tots els que esteu aquí sou usuaris de telefonia d'Apple o d'ordinadors d'Apple, inclòs l'Àlex, que també té un MacBooker, si no recordo malament. I molts de nosaltres, o molts de vosaltres, ja portem anys. Per tant, tenim, diguéssim, una perspectiva històrica. Què us sembla?
Que... Mira, si sembla començo jo. Jo
comença tu, Carles.
Tinc coses Apple i tinc també altres sistemes, no? Llavors, sí que és veritat, jo estic força d'acord, perquè al principi Apple era això, era molta qualitat, el hardware molt bo i el software bastant bo. I jo, per exemple, tinc un MacBook Air, la Wi-Fi és que em dona problemes a tot arreu. No és un lloc específic d'un router, no. A casa, a la feina, i al mossega la poma de Google Plus, hi ha gent que també ho ha comentat, no? Després, l'iPad, per exemple, quan li vaig ficar iOS 7, em sembla que era, va començar, cosa que mai m'havia passat, a petar, a quedar-me congelades les aplicacions, a tancar-se. Llavors tinc aquesta sensació i cada vegada em frustro més perquè penso, a veure, jo pagava molts diners perquè sabia que la qualitat era molt superior. I ara ja, doncs, escolta, ja penso en anar-me'n, per exemple, el meu proper mòbil, jo tinc un 4S, un iPhone 4S, el meu proper mòbil serà un Android, perquè per un preu sensiblement menor tindré unes prestacions que s'apropen bastant a el que seria un iPhone 6, per exemple.
Mm-hmm. Sí, jo, aprofitant que també estic a l'Skype i que estic lluny avui, deixeu-me també que jo relati dues experiències. La primera va en relació... jo crec que Apple ens va oferir les actualitzacions del sistema operatiu dels Macs gratuïtes una mica per callar-nos la boca, ¿vale? Perquè la veritat és que Apple té dos grans desastres. Un és l'iCloud, després amb l'Àlex en parlarem.
Sí, iCloud és un xurro.
És un xurro patatero limonero. I l'altre és coses que jo, des del meu punt de vista, no les entenc, ¿vale? Perquè afecten els seus propis... els seus propis dispositius. I ho explico des d'una anècdota personal. Aquest Nadal vaig ajudar a un amic que també té... Que vaig ser jo qui li va menjar el coco perquè es comprés un Mac Mini i que estava content, estava bastant content del Mac, venia del món Windows i ell no és tecnòleg en absolut. Quan va arribar l'actualització de Yosemite em va dir, mira, m'esperaré perquè no tinc pressa, quan vinguis tu ja ho farem. Bueno, ho fem. I la primera amb la frente. Ell tenia un teclat d'aquests blancs, però per Bluetooth, us en recordeu dels que havien abans dels d'alumini, Que són molt xulos, perquè són teclats grans, d'aquests de tecla que s'esfonsa, i ell, que treballa amb una fresadora, doncs ja li anava bé, també. Hòstia...
La fresadora és una màquina que fa maduixes?
No reconeixia el teclat. No reconeixia el teclat. Entro en els foros de suport d'Apple, perquè aquesta és una altra, estan tres foros de suport d'Apple, i era un problema conegut, reconegut, que li passava a tothom, i que encara a aquestes alçades, que acaba de treure aquesta setmana una actualització en beta Apple que l'hem estat provada, que l'hem estat provant, aquest problema no està resolt.
Sí, segurament...
És un tema de drivers i de comunicació amb els nous formats de Bluetooth. Però
exacte,
és
el problema és el tema del Bluetooth, que estan canviant... Bluetooth es va actualitzant de versió cada any i les versions més antigues de Bluetooth, doncs
bueno, però
sí, s'hauria de donar suport, és una cagada grossa.
És molt greu. Recorda com van actualitzar iOS 8, que va passar amb els telèfons mòbils i la comunicació amb els cotxes? Que va deixar de funcionar. I vam estar més d'un mes, o dos mesos sense funcionar.
Un mes, un mes.
Sí, horrible, Digues.
Amb Android no van mai, però bueno.
Deixeu-me fer una pregunta ràpida. Vosaltres què preferiríeu? Que en comptes de tenir tantes actualitzacions constants i de sistemes operatius i d'iOS i no sé què, o sigui, que el cicle fos més llarg però una qualitat més assegurada, o preferiu que sigui així ràpid perquè vagin entrant funcions amb aquest risc de...
El problema, Carles, no és el que preferim. El problema és que jo crec que Apple està... pressionada, perquè tot el mercat està amb una tendència, diguéssim, d'un ritme d'actualitzacions molt més elevat, a fer les coses amb uns cicles més curts. Abans d'entrar aquí,
Tomàs, em deixes explicar a mi la meva?
Sí, vull que l'Àlex expliqui també la seva opinió sobre iCloud, perquè ell i jo hem patit...
Després, parleu tu i l'Àlex d'iCloud, vale. Llavors, a veure, si el mateix autor d'aquest article original en anglès l'endemà van agafar i va ell mateix buscar en la blogosfera, i hi han articles cada any dels fans d'Apple que es queixen de fallos en els sistemes d'Apple. O sigui, jo per exemple vaig tenir un MacBook Pro en el seu dia que la targeta gràfica es va fondre i va deixar de funcionar. Jo tinc, o sigui, versions de sistemes operatius que no han anat, que no han sigut bones i que han tingut bugs, és una cosa que ha sigut històricament, Per exemple, a l'iOS 8, perdona, al OS 8 i a l'OS 9 van ser versions bastant dolentes del sistema operatiu d'Apple. Vale? I llavors, que sí que és veritat que quan nosaltres, quan tu i jo vam entrar al 2006, vale, va ser una època molt bona, doncs, perquè va venir Tiger, va venir Leopard i Snow Leopard, que van ser unes versions molt sòlides del sistema operatiu, i on en aquell moment, doncs segurament perquè Apple estava concentrant-se més en coses com l'iPod i en desenvolupar l'iPhone, que no havia sortit encara i l'estaven desenvolupant, es van concentrar en crear una plataforma molt sòlida, sobretot en un moment en què era la clau per guanyar la mà a Windows.
Marc, sí.
I avui en dia passa el que tu estàs dient ara, que avui en dia hi ha una carrera fantàstica per incorporar funcionalitats, que si cloud, que si smart devices, que si HealthKit, que si pagaments, i evidentment i a més a més integracions entre tot tipus de possibles dispositius, i això vol dir, doncs, que evidentment estan fotent funcionalitats i la van cagant i van,
per
i van sortint problemes.
Jo estic d'acord amb el Carles de que jo sé, m'agrada
com a sistema operatiu, però dona molts problemes.
Si s'haguessin esperat 18 mesos o 12 mesos més a portar-me jo, però me l'haguessin portat com ha de ser, ja m'hagués pogut esperar tranquil·lament que no em passava res amb la versió anterior.
A mi el que m'agradaria és que la propera actualització de l'OS X sigui una cosa tipus Snow Leopard, que va ser una versió que no hi havia, que no hi havia gairebé funcionalitats noves, però que realment
arreglava, per sota,
arreglava coses i fins i tot incrementava el rendiment.
Àlex,
I és una cosa que cada vegada es llegeixo a més fòrums i a més webs de gent que està dient això: volem una versió tipus nou Leopard, pareu de fer funcionalitats noves i doneu-nos una miqueta més aquesta estabilitat que estem trobant a faltar.
Anem a parlar d'una altra cosa que Apple està fent malament. El món del cloud, de l'iCloud, d'aquesta...
Des de MobileMe ja no ho fan
bé. És patètic, però és que a més hem tingut problemes de sincronització. Àlex, pots explicar la teva experiència, que enllaça amb coses que a mi també m'han passat?
Doncs mira, jo en principi utilitzo l'iCloud principalment per sincronitzar les notes, no? És a dir, jo vaig amb l'iPad al que és el transport públic, vaig escrivint les meves notes i després, doncs, quan arribo a casa amb el portàtil, doncs, les sincronitzo el que és amb l'iCloud i acabo el que seria la feina que potser m'ha quedat pendent, no? Doncs farà cosa d'uns dies em va passar que bueno, jo estava prenent unes notes, ja tenia la cosa quasi finalitzada per donar-li format, i quan actualitzo amb el que seria un altre Mac que tinc, em va actualitzar una versió anterior de la que tenia,
pànic,
que vaig arribar a perdre un dia sencer de feina, i clar, em vaig estirar els cabells perquè no entenia què va passar, que com ho va fer, és a dir, inclús li vull fer una ullada per veure com funciona per sota, per el fet de que va actualitzar una versió anterior.
És ja potser l'excusa per passar-te a Evernote directament o alguna cosa per l'estil.
Sí,
la veritat és que aquest servei és patètic. Jo també he perdut la sincronia. O sigui, no conserva les dades de sessió quan accedeixo a les notes d'iCloud en itinere, quan estic amb una wifi. I si aquella petita desconnexió de la wifi fa que es perdi la sessió, perdo la nota perquè no s'ha guardat. És horrorós. En fi, canviem de tema, i més o menys ja hem posat una mica Apple avui contra les cordes, i jo crec que amb raó de que realment no estan fent les coses bé. L'altra cosa de la que volia parlar, i només tenim 2 minuts molt ràpids, i vull que m'ajudis tu, Carles, perquè sí, tot això neix per culpa teva, perquè ets culpable d'aquestes coses, és com veure Netflix a Catalunya aprofitant un servei que es diu Smart DNS.
Perquè Netflix al final diu que no ve a Espanya.
No, sembla ser que vindria a França i Alemanya, i que a Espanya, que res de res...
Que som uns piratones.
Però jo penso que s'equivoquen. Aquí hi ha molta gent, que aquí es veuen moltes sèries, molta pirateria, però potser és perquè
no,
és que no tenen no hi ha alternativa. Si vols veure l'últim de Big Bang Theory, és que no tens alternativa. Jo crec que si posessin un Netflix, aquí hi hauria clientela.
Smarty, nosaltres hem publicat un article, el tindreu reflectit a les show notes del programa, on expliquem com veure Netflix a Catalunya, però no a partir d'una VPN clàssica, que és un servei potser una mica més complex de muntar, sinó amb aquest servei que es diu Smarty DNS, ¿vale? Pots explicar una mica en què consisteix, Carles? Perquè és molt simple, és molt senzill, no?
Sí, bueno, Smarty DNS és una empresa concreta, el concepte en si es diu Smart DNS, no? Sense la I. I la idea és que fem servir, ja sabeu, uns servidors DNS que tradueixen de nom a IP, qualsevol adreça, com facebook.com o google.es, I llavors aquestes IPs estan geolocalitzades. Llavors Netflix, quan veu que intentes accedir a Catalunya, et diu, ho sento, Netflix no està disponible al teu país. Llavors el Smart DNS el que fa és, tu configures les teves DNS amb la que es dona aquesta empresa, pagues un tant al mes, que són $3 o 4, depèn o menys, i llavors, doncs, d'alguna manera, quan vas a Netflix, es pensen, Netflix, que passes a través d'una IP que està permesa, no? Uh-huh. I llavors simplement hem de canviar les DNS. Digues.
No, jo el que volia dir és que va molt ràpid i va molt bé, perquè jo he provat VPNs i he tingut problemes de velocitat específicament amb Netflix, i amb aquest servei, escolta, va com la seda, et connectis des de l'iPad, des de l'iPhone, des de l'Apple TV, des de l'ordinador, genial. Sí, uh-huh.
Clar, perquè el no encriptar i desencriptar, doncs, és tal qual.
Uh-huh. Vale, no tenim més temps.
Fixeu-vos una cosa, que tenim per una banda Netflix dient que no venen a Espanya perquè nosaltres som uns pirates, i després el que estem fent aquí és agafant nosaltres i connectant-nos amb un Smart DNS a Estats Units per poder pagar a Estats Units.
Sí,
paguem, i es queixen de que els hi paguem diners, o sigui, és allò que dius, no ho entenc, tios, feu-vos-ho mirar.
No, Netflix no es queixa les majors americanes de que els drets que li venen a Netflix són només per als Estats Units. Però això és un altre debat que ja en parlarem. Us enllaçarem també un article del diari The Independent on s'explica aquesta pressió de les majors americanes contra Netflix, precisament perquè no permeti això, perquè, a veure, Netflix no és tonta, Netflix ho sap. Amb el que et connectes amb un Smart DNS. ¿Vale?
Però tu els estàs pagant els teus 9 euros al mes, no? O...
Sí, no, 6 euros. 6 euros, tot de sèries i pel·lícules. Però també
no són les darreres temporades, tinc entès, no?
Sí, les últimes. I molt bé. I a més està House of Cards, que és la hòstia en vinagre.
Quan surt la primera temporada de House of Cards?
Sí, volia parlar del CES de Las Vegas, no tenim temps. Ho veurem a la setmana que ve. Anem a posar el nostre patrocinador, que encara ni el posarem perquè no tenim minuts, que és el que patrocina aquesta tertúlia.
Capside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC essencials per clients com el Punt Avui o Meteocat. Amb més de 12 anys d'experiència, Capside és expert en rendiment i escalabilitat per projectes d'entorns crítics, cloud i big data. Capside, el teu especialista en infraestructures per projectes cloud. Troba'ns a capside.cat.
Això ja no és qui ho canti, aquesta cunya de Capside, Tomàs. En Tomàs ha desaparegut?
No, he desaparegut, estic aquí. No sabia.
Pensava, si doncs tenim les propostes mosseguis, tenim la música de propostes mosseguis, Rubén? Si no, no podem... Ara tenim la música de les propostes mosseguis.
Vale, com anem molt malament de temps, m'escolta?
Sí, se t'escolta.
Sí.
Carlos, llença tu les dues propostes i jo acabo amb la meva i la del Joan Carles. Vinga.
Mira, hi ha Torrent TV, és una senzillíssima aplicació gratuïta per a Mac, Windows i Linux que permet fer streaming d'arxius Torrent o enllaços Torrent o Magnet a un Apple TV, a un Chromecast o un Roku. Proveu-la perquè és una meravella. Si el Torrent té prou peers, al cap de pocs segons ja esteu veient al moment el vídeo sense necessitat que descarregui.
Dono fe que va la conya.
Va molt bé. Sí. I l'altra que és acabada de sortir del forn, senyores i senyors, el Cast ja està disponible per a iOS. Aquesta aplicació, que està disponible a Android des de fa força temps, permet enviar fotos, vídeos i música al dispositiu en un Apple TV, Chromecast, Roku, Xbox i fins i tot algunes Smart TVs.
Molt bona notícia, Carles. L'estava llegint quan començàvem el programa. Dos més. Una, Joan Carles Badia, més que una proposta, ens fa una advertència. En Joan s'ha relatat en el seu blog, i us enllaçarem en aquesta entrada, com l'han intentat estafar a eBay al vendre un iPhone 5. No puc entrar en detall de com ha anat la cosa, però tot sembla...
La cosa va per PayPal.
No, per eBay.
Bueno, sí, però em sembla que ho fan servir el PayPal, les reclamacions de PayPal.
Sí, el problema és que jo t'envio, jo pago... Bueno, no vull entrar en detall, llegiu-vos l'article perquè veritablement és una forma molt típica de que et manguen i et quedes una mica... Menys mal que el tio ho va descobrir abans i se'n va poder salvar. I per acabar, un nou farcellet, un nou bundle de Mac Haste, The Mac Anarchy Bundle, que per $14.99 teniu 10 programes, entre ells Cocktail, Codekit, Total Finder, Virus Barrier i altres més interessants. I amb això em sembla que ja podem marxar, si sona per sota la sintonia de Go Out. Jo avui no us veig i no us puc controlar. La setmana vinent a Mossega la Poma, més convidats d'excepció i l'espai habitual de tertúlia tecnològica d'actualitat. Agraïm a l'Àlex, que avui no s'hagi esperat.
Amb tota la paciència del món, perquè he estat per gairebé 3/4 d'hora que comencéssim a gravar. Recordar-vos que el programa d'avui sortirà una missió en proves, perquè bueno, estem a l'Àlex i jo aquí solets encara de circumstàncies, perquè tenim en Carles i en Tomàs fora i encara no estem aprofitant les possibilitats del vídeo, però el vídeo ja comença. En proves, el tindreu a YouTube, al canal de Mossega la Poma.
Ok, gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent. Envieu-nos propostes, comentaris, suggeriments, idees i tot el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat i seguiu-nos, sisplau, a Twitter @mossegalapoma.
I no oblideu, aquest any 2015, dopaminar-vos, oxitocinar-vos i en Tomàs tot tipus de pastilles que li donen per la ciàtica. Fins la setmana que ve.
Adéu.
A reveure.
Adéu.